Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Andrea Medina. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home sospitós d'haver apunyalat mortalment a un jove de 18 anys a Pineda de Mar. L'atac es va produir ahir durant una baralla multitudinària al carrer en la que els agressors van malferir a la víctima amb una ganivetada al pit. Tot i els intents de reanimació del sistema d'emergències mèdiques, el jove va acabar morint. El detingut és també un noi de 18 anys. L'àrea d'investigació criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos està al capdavant de la investigació, que se centra en identificar els participants de la baralla i un conductor de moto que va fugir però del qual els Mossos tenen la identificació de la matrícula. L'Ajuntament de Pineda de Mar ha lamentat la mort del jove i ha expressat el seu condol a la família. També s'ha posat al costat dels Mossos i de la policia local per ajudar en la investigació. El ple municipal dona llum verda al projecte de la nova estació d'autobusos de Lleida. Ara la iniciativa queda en mans de la Generalitat, que haurà de licitar-lo amb un pressupost de 30 milions d'euros. Jordi Claret, UAU Lleida Ràdio.
En concret, el ple extraordinari celebrat aquest divendres permet fer una modificació del plantejament urbanístic de la zona del pla de l'estació, fet que impedia que la Generalitat pogués avançar en les tramitacions per a la nova estació. Així ho ha explicat el tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Toni Postius.
Per què fem aquesta modificació? Doncs bàsicament perquè tot l'espai que avui en dia ocupa els docs fins a arribar al pont de Comtes d'Urgell, doncs es qualifica d'equipament comunitari, es suprimeix el bloc d'edifici o l'edifici que s'havia de construir a sobre dels docs, es qualifica també d'equipament comunitari l'edifici de la Meta, que és un edifici que també n'hem parlat moltes ocasions però no s'havia mai arribat a tirar endavant. I això amb quina finalitat? Doncs poder construir una estació de 28 andanes més dues d'estacionament en planta baixa, accessibles a 30 segons a l'entrada de la Renfe.
Després d'un debat intens, l'expedient s'ha aprovat amb el suport del Comú de Lleida i de l'equip de govern format per Esquerra i Junts. S'hi han oposat els socialistes i s'hi han abstingut PP, Ciutadans i les regidores no adscrites.
I Calonja, la primera Booktown catalana, es vol consolidar com a destí cultural de referència i de qualitat. En aquest sentit, ha dibuixat una programació estable amb 7 cicles culturals entorn de la literatura i del món del llibre. Empar Moliner, Ada Parellada, Jordi Basté i Caim Riba són alguns dels noms que visitaran el poble de llibres en el marc dels nous cicles culturals dirigits a tots els públics. Laia Campos, Costa Brava Televisió.
Després de l'èxit de la primera diada de Sant Jordi a Calonja, la Booktown catalana estrena una programació estable en forma de 7 cicles culturals amb l'objectiu de difondre la literatura i el món del llibre i convertir així Calonja en destí cultural de qualitat i en un punt de trobada permanent d'escriptors, editorials, traductors, llibreters i lectors. Els 7 cicles que comptaran amb activitats el primer cap de setmana de cada mes i que estan pensats per tot tipus de públic complementen la programació cultural habitual del municipi i les activitats que ja desenvolupen les 7 noves llibreries de Calonja. Amb motiu de Sant Jordi ja es va donar el tret de sortida a 3 d'aquests 7 cicles culturals. Van ser el Vi en Vers, Essencials i Llibreters VIP. Aquest cap de setmana s'estrenen 2 nous cicles, Homenets amb Toni Estrubell i Carme Fanoll, i Llibressons amb Caim Riba. Els cicles restants, Llibres Escènics i Llibre Venuts, arrencaran abans que comenci l'estiu.
30 empreses catalanes participaran amb estant propi als espais de la Generalitat a la nova edició de l'IoT Solutions World Congress, el Saló de l'Internet de les Coses, que tindrà lloc entre els dies 10 i 12 de maig a la Fira de Barcelona de Gran Via. 20 empreses exposaran les seves solucions innovadores, mentre que altres 10 oferiran demostracions. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda. tarda, què tal? Benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, aquest programa que fem de dilluns a divendres, Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Joanmi Fernández i Xavi Cacho, Òscar Ollero i Alessandra Rodríguez a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui divendres, 6 de maig, també volem conèixer el temps que ens acompanyarà aquesta tarda, Jordi Mateo.
Hola, bona tarda. Durant aquestes properes hores el cel podrà quedar mig o molt ennuvolat a punts de la Catalunya central, del Prepirineu i també del sector central del litoral i prelitoral. Fins i tot de forma aïllada podria aparèixer algun ruixat d'intensitat feble. A la resta de Catalunya en general predomini del sol, però amb l'excepció del vessant nord del Pirineu. Aquí es mantindrà la nuvolositat força abundant durant la resta del dia i fins i tot amb precipitació feble. Pel que fa a la temperatura, valors que seran similars una mica més alts que els del dijous, amb valors màxims a Ponent o les Terres de l'Ebre, que podran arribar fins als 26 o 27 graus de temperatura. De cara a la jornada del dissabte, matí amb sol, encara núvols, això sí, al vessant nord del Pirineu i precipitació de matinada, mentre que al llarg de la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot, novament, a la Catalunya central, Prepirineu i sector central del litoral i prelitoral, com en el cas del divendres, encara tindrem la possibilitat d'algun ruixat de caràcter local. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem del maltractament infantil i de com afecta el futur dels infants. Entrevistarem Josep Maria Tamarit, catedràtic de Dret Penal de la UOC. Tancarem aquesta primera hora, com és habitual, amb la tertúlia. A les 5 coneixerem l'Ateneu Terrassenc de la mà del seu president, Ramon Vidal. Sabrem què ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Paula Auger des de Badalona. Repassarem la cartellera cinematogràfica del cap de setmana. Ho farem amb Jordi Guillem, el periodista de Terrassa, i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Som-hi, doncs, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Després de dos anys de limitacions i restriccions provocades per la pandèmia, a partir d'avui fins diumenge, torna la Fira Modernista de Terrassa amb la plena presencialitat. En aquesta nova edició juga un paper destacat al 120è aniversari de l'inici de la construcció de l'escola industrial. Allà tindrà lloc la inauguració aquesta nit a les 9:15 amb un espectacle de llum, música i teatre. En total hi haurà més de 400 activitats repartides en 7 àmbits de la ciutat. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen la celebració de la primera milla modernista, els tallers d'arts aplicades, les activitats de nit, noves visites guiades, més oferta de portes obertes i més ambientació als carrers. La majoria de les activitats de la fira modernista es desenvoluparan als carrers i places del centre de la ciutat, el que comportarà talls de carrer i desviaments de trànsit i transport públic durant tot el cap de setmana.
Gràcies, Sergi. I ara continuem amb el Vallès. Anem a l'altra capital, a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dissabte, dia 7, comença la segona edició del concurs de monòlegs d'estanda per a Pamonos, al pub de Wellgis, i que continuarà el 14 i el 21 de maig i arribarà a la final del mes d'octubre. Hi prenen part 16 participants, la majoria formats a stand-up a Camí de Barcelona, dirigida per Gabriel Córdoba, i que serà jurat de la final. Natàlia Prat, de Para Papà Entreteniment, explica al programa al matí com funciona el concurs.
Venen 4 còmics i una persona convidada, que és la persona que va guanyar aquesta eliminatòria, diguéssim, l'edició anterior. I després, doncs, voten el còmic, diguéssim, té un vot, i després de tot el públic té un altre vot.
L'organització és qui desfà els empats. Prat fa monòlegs i troba a faltar llocs on fer-los a Sabadell. En el marc del festival Para per Riures, al juny arribarà el de curtmetratges.
Gràcies, Pau. I ara ens anem al litoral, a Badalona. Què és notícia avui? Paula Auger, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Afavorir les plantacions de posidònia del fons marí podria ser una de les opcions per recuperar la sorra de la costa de Badalona i del Maresme. És una de les protestes del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya que redacta un projecte pilot per al Delta de l'Ebre. El projecte pilot del Delta, expliquen els investigadors, aporta algunes solucions que podrien aplicar-se a la costa del Maresme i de Badalona. La causa de la manca de sorra de l'Ebre és la mateixa que a la nostra costa, que els rius ja no porten sediments fins al litoral. En Vicenç Gràcia és investigador del Laboratori d'Enginyeria Marítima de l'Escola de Camins de la UPC. Escoltem-lo.
Cada vegada els rius i rieres tenen uns cabals sòlids, aporten menys sediment a la costa i, per tant, aquesta s'alimenta menys de forma natural. I, a més, hem ocupat el primer front marítim, és a dir, la primera línia de mar, gairebé la tenim totalment ocupada, i no li hem donat espai. I el resultat és el que tenim. Ens hem de replantejar moltíssimes coses si volem seguir gaudint d'unes costes tan maques com les que tenim.
Des de la UPC afirmen que el sistema de dics rígids no s'ha mostrat efectiu després de 30 anys de fer-se servir. Defensen que han d'anar acompanyat d'altres mesures per garantir que els sediments s'hi mantinguin, però que moltes passen per aconseguir més espai a primera línia de mar. En cas de la costa badalonina i del Maresme, la via del tren impedeix aconseguir aquest espai i és per això que els investigadors creuen que s'hauria de potenciar la plantació de posidònia, ja que frena la força de les onades.
Gràcies, Paula. Continuem una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Avui que és notícia, a Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Diumenge torna la festa Esplai al Parc Nou. Després de 2 anys d'aturada per la pandèmia, aquest esdeveniment organitzat per Refundes Esplai estrena nova imatge afegint el lema «Fent possible un món millor». A través d'activitats lúdiques, la Festa Esplai vol que les persones assistents es converteixin en activistes dels ODS, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Ho explica el director operatiu de Fundes Esplai, Froilán Salgado.
És interpel·lar la ciutadania, no, per participar d'aquest compromís col·lectiu respecte al nostre entorn natural, respecte al planeta, respecte a tot el que passa al nostre voltant, als espais naturals. I aleshores, la proposta d'activitats doncs, gira entorn als ODS, no, principalment a través de dos valors no molt vinculats, que és la convivència i la solidaritat.
En total seran una 50 de propostes que desenvoluparan al Parc Nou a partir de les 11 del matí, un espai pel qual s'espera que hi passin més de 5.000 persones. Aquesta celebració més durant l'altre de sortida de la campanya de beques perquè cap infant es quedi sense activitats de lleure a l'estiu. Recordem que Fundesplay ja va anunciar la setmana passada que incrementaria un 25% aquests ajuts.
Gràcies, Lluís. Tornem a l'altra banda de Collserola. Arribem a Castellà per saber què marca avui la crònica informativa. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Castellà del Vallès és un dels 81 ens locals catalans que l'any passat van destacar per la seva tasca en transformació digital. Així es va certificar la 7a edició dels reconeixements d'Administració Oberta que atorga el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, l'AOC. L'Ajuntament de Castellà ha obtingut un total de 84 punts sobre 100 en l'anàlisi d'una 30a d'indicadors agrupats en 3 apartats: govern obert, drets digitals i activitat de l'administració.
Gràcies, Rocío. I a Sant Cugat, que marca avui l'actualitat. Òscar Ollero, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Més de 3.300 infants i joves d'una 60a d'esplais de tot el territori català es reuneixen aquest cap de setmana a Sant Cugat. Es tracta de l'Esplaiada 2022, una trobada organitzada per l'Esplac que se celebra cada 3 anys. L'activitat més destacada de l'Esplaiada és l'acte unitari, que tindrà joc diumenge a 1:15 del migdia, al Parc Ramon Barnils. Escoltem Carmen Alonso, una de les organitzadores de la trobada.
Activitat oberta, en què serà la culminació tot el cap de setmana, i a més serà on reivindiquem el missatge de l'Esplaiada, que és una part molt important d'aquesta, que és reivindicar la veu dels infants i la importància dels infants com a persones amb capacitat de prendre decisions sobre elles mateixes.
En aquest acte, que aplegarà tots els esplais al Parc de Ramon Barnils, es llegirà el manifest elaborat a partir d'un procés participatiu amb els infants i hi haurà l'actuació musical del grup d'animació familiar amb Bauca. L'esplaiada comença aquest divendres al vespre i acabarà diumenge ben dinat.
Tarda de 4 a 6, connectats.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Cada any augmenta el maltractament infantil en les diverses variants que es coneixen. L'assetjament o el bullying són alguns dels exemples. Segons confirmen els experts, ser víctima de violència a la infància augmenta el risc de convertir-se en maltractador. Avui parlem del tema amb Josep Maria de Marit, que és catedràtic de Dret Penal de la UOC. Molt bona tarda, Josep Maria.
Bona tarda.
Molt bona tarda. També saludem a la nostra companya Paula Auger, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Paula, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Bona tarda, Josep Maria.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs avui parlem amb el nostre expert sobre un tema que és complicat, però d'entrada sí que m'agradaria, Josep Maria, que poguéssim definir a què anomenem violència exactament i quins tipus de violència hi ha. Josep Maria?
Sí.
Preguntava que...
Sí, sí.
Que per començar podríem intentar aclarir què s'entén per violència i destacar quins són els tipus de violència que es contemplen.
Sí, de vegades es parla de violència en un sentit molt ampli. Normalment hem de distingir perquè hi ha la violència física, però després també hi ha el que s'anomena violència psíquica o psicològica, i també hi ha l'exposició a violència. És a dir, quan parlem de nens, també un aspecte molt important és aquella violència que no reben els nens directament, però perceben que es comet en el nucli familiar on es troben, per exemple, doncs, violència entre els seus progenitors, no? Tots aquests tipus de violència tenen un impacte en els infants, i aquest impacte no és només aquell que es pot tenir a curt termini, sinó aquell que després pot acompanyar-los durant la seva vida adulta.
Uh-huh. I quines diries que són les conseqüències que els hi pot comportar, doncs, notar aquesta violència o patir aquesta violència física o psíquica?
Els efectes poden ser en diferents ordres. Està clar que afecta, doncs, el que és el seu sentiment de seguretat, la seva autoestima, i això pot tenir moltes repercussions al llarg de la vida. Abans heu destacat un d'aquests possibles efectes, i és que hi ha un major risc de que després, a la llarga, doncs, es converteixin en perpetradors, és a dir, que ells cometin també actes de violència, però també s'ha demostrat que hi ha el risc de que es converteixin en víctimes, és a dir, que les persones que han sofert o han presenciat en el seu entorn immediat violència en la seva infància tenen més risc de ser o autors, és a dir, persones que cometin violència o que pateixin violència en la vida adulta, especialment en l'àmbit de les seves relacions personals, i això vol dir, doncs, en l'àmbit familiar, en l'àmbit de les relacions de parella. Evidentment, hem de dir sempre que això no és pas una condemna. Quan estem dient que tenen més risc, no vol dir que necessàriament això hagi de ser així. I, per tant, doncs, també hem de donar sempre un missatge optimista i esperançador. És a dir, es pot ajudar a les persones que estan vivint o que han viscut aquestes experiències negatives perquè, doncs, puguin fer front al que això suposa i perquè puguin dur a terme una vida, doncs, el més saludable possible. És a dir, això és possible i també ho hem de dir, però precisament és molt important que puguin tenir aquest acompanyament i aquest suport.
Josep Maria, com comentaves abans, molts infants han estat testimonis de violència intrafamiliar, normalment d'algun membre de la família a un altre. Això pot ajudar a que l'infant arribi a normalitzar i acabi practicant conductes violentes de manera normal?
Sí, pot arribar a això, és a dir, que consideri, doncs, que la violència és una forma normal de relacionar-se, és aquella que ha après, és aquella que li dona, doncs, fins i tot, doncs, un sentiment de que les coses passen, doncs, com han passat sempre i com han de passar, i això tant quan ells han de cometre o poden cometre actes de violència com també a l'hora de posar-se en situacions en les que ells són víctimes de violència o que els costi molt de sortir de relacions en les que poden doncs, veure-se'n perjudicats pel fet de ser víctimes, o també casos en els quals poden ells també tenir alhora el paper de víctimes i d'agressors. És a dir, haver viscut experiències de violència els posa en risc en general d'estar i de mantenir-se en situacions violentes i, per tant, negatives.
Per tant, com comentaves, és veritat que els menors que han estat maltractats tenen majors possibilitats de ser maltractadors en el futur, però també tenen més números de tenir comportaments delictius, oi?
Sí. Sobretot de cometre conductes violentes en les seves relacions, és a dir, aprendre a relacionar-se amb les altres persones d'aquesta manera, és a dir, aprendre que davant de situacions de conflicte doncs una manera de donar-hi resposta és no gestionar-les positivament, sinó doncs posar dins del repertori de respostes les de caràcter violent, que evidentment doncs empitjoren les coses, no?
Mm-hmm. Josep Maria, m'agradaria fer-te dues preguntes. Primer, ens agradaria que ens expliquessis als nostres oients el concepte de cibercriminalitat, i després, és veritat que des de la pandèmia molts adolescents han començat a relacionar-se a través d'internet. A què es deu aquest augment en els menors de la cibercriminalitat?
Bé, doncs les dues coses que s'han dit estan relacionades, és a dir, el fet de que no només els menors, sinó totes les persones, també els adults, doncs, a partir doncs, del confinament o la restricció de la mobilitat o de les relacions físiques, no? Doncs hem tendit més a tenir relacions en l'àmbit del ciberespai, eh? Doncs està clar que això doncs, genera més oportunitats per a que es puguin produir doncs, situacions negatives, no? És a dir, així com en poden haver de positives, doncs en poden haver moltes de negatives, no? I entre elles doncs, és l'entrar en relacions que puguin resultar doncs, o violentes o, si més no, perjudicials, no? I això s'ha detectat d'una manera especial que ha afectat a molts nens, adolescents i joves, i per tant doncs és un tema del que hem d'estar preocupats, eh? I de poder doncs prevenir i limitar-ne els efectes el millor possible.
Per tant, ens pots explicar en què consisteix aquesta violència online? Què poden arribar a fer els infants?
Bé, és dubtós que el terme, el concepte violència aplicat doncs, al ciberespai sigui el més adequat, eh? Però en tot cas no entraríem tant en aquesta qüestió lingüística o conceptual, no? El que sí que és cert és que hi ha situacions en les que els menors es poden veure exposats, per exemple, a situacions d'assetjament, no? És a dir, a que pateixin doncs, un conjunt d'actes repetitius d'hostilitat que els puguin posar en situacions molt, molt complicades, no? Pel fet doncs, de que això afecta doncs, a la seva autoestima, la seva imatge davant del conjunt dels seus iguals, no? L'assetjament doncs, a través d'internet doncs, pot ser molt negatiu, no? O també de que les seves imatges, per exemple, es puguin veure exposades, no? Són fets doncs, que ja es comenten molt, però aquí hi ha un risc molt important de que les persones, i ja dic que això no només passa en adolescents, també passa en adults, eh? Però de que nens o adolescents doncs, puguin donar les seves imatges doncs, a persones que poden ser desconegudes o també persones conegudes i que després en facin un ús, eh? Que suposi que la imatge aquesta doncs, quedi a perpetuïtat a les xarxes o a internet. I aquest tema de la pèrdua de control doncs, pot tenir uns efectes molt, molt negatius, no? És a dir, el fet d'un de pensar que la seva imatges que va donar en un moment de feblesa o sota un engany o el que sigui, doncs després hagin pogut quedar a disposició de qualsevol persona que els pugui veure per sempre i en qualsevol lloc, no? Aquesta sensació de pèrdua de control és una cosa que pot ser realment molt negativa.
Josep Maria, detectar segons quin tipus de violències és realment complicat. Vull dir que es pot donar el cas, i sovint passa, que arribem una mica massa tard. De quina manera, quins comportaments, quines informacions ens poden ajudar a sospitar doncs, que aquell infant està sent víctima de maltractament?
Bé, el que és molt important és estar sempre molt atent a totes les coses que ens pugui explicar, doncs ara pensant sobretot en pares o en educadors, no? o en adults que tinguin relació amb els menors, no? Els cuidadors en general. És molt important estar atents a tots els signes de les coses que ens puguin explicar els menors, però sobretot és molt important crear un clima de diàleg i de confiança. Si el menor no ens explica altres coses, és difícil que després ens expliqui un problema greu que algun dia tingui, no? I, per tant, a crear aquest clima de confiança i de diàleg amb els menors és molt important perquè ells ens puguin explicar algun dia el que els hi passa, no? I també és important que quan tinguem una mica la pista, puguem seguir mirant a veure què és el que succeeix i, en tot cas, sempre denunciar els fets o posar-los en coneixement de les autoritats si és que veiem que hi ha hagut un fet delictiu. Pensem que la major part de delictes que succeeixen en aquest àmbit, no?, de relacions personals, tant si són delictes sexuals com de violència, etc., no són denunciats, no? I moltes vegades no són denunciats, tot i que són coneguts per persones de l'entorn. I per això considerem sempre molt important, ara estem treballant en aquest tipus de temes, precisament que no només els pares, sinó també els educadors, els centres educatius, prenguin consciència de quina és la responsabilitat, no?, que tenen, les obligacions legals, però també la responsabilitat social d'ajudar els nens, i una de les maneres és precisament posar en coneixement de les autoritats els fets que tinguin coneixement.
Uh-huh. Un cop detectat, un cop denunciat, si és que hi ha d'haver denúncia o no, el següent passaria al tractament, un tractament adequat que el que intenti és evitar que es torni a convertir aquest infant en una víctima o en un agressor. Quin ha de ser el tractament? Com s'ha de marcar? Quin és el procés que s'ha de seguir?
Aquí tenim un problema molt greu, i això s'ha de dir, és a dir, tot i que la xarxa de recursos públics ha anat millorant en els darrers anys, tenim encara un problema, és a dir, els recursos que hi ha no són suficients per cobrir les necessitats de tractament, i estem parlant ara sobretot del que és tractament psicològic, que pot ser especialment necessari tant per als menors que han comès algun fet delictiu com especialment per a les persones que han estat víctima, no? Uh-huh. I el tractament psicològic és molt important, com deia abans, per evitar que els danys puguin agreujar-se i puguin tenir efectes a llarg termini. I està clar que tots sabem que un tractament psicològic pot ser car quan l'ha de costejar una persona. No totes les persones tenen, no totes les famílies tenen la capacitat de fer-ho, i els recursos públics en aquest cas no són suficients. Per tant, sempre hem de dir que invertir en la protecció dels menors és no només ajudar els menors, sinó que és ajudar a que la nostra societat del futur sigui molt millor del que és ara.
Josep Maria, comentaves abans que la majoria dels casos de nens maltractats moltes vegades no són reportats a cap autoritat. Per què? Perquè quin és el motiu? Per por?
Bé, els motius són diversos. Un motiu pot ser desconeixement, banalització o minimització, és a dir, pensar que els fets no són tan greus. Hi ha unes falses creences relacionades amb els infants, no? I una d'elles és pensar que els infants, les coses que pateixen no són tan greus, que són coses de nens, que ja passaran, que no se'ls ha de donar més importància, i aquest és un greu error, perquè això fa que no es pugui intervenir a temps. Després, i està clar que hi ha molts casos en els quals no es tenen els coneixements necessaris o no es té la capacitat de detectar els fets, no? Per això, precisament, ara estem duent a terme un projecte en el que ajudarem a una sèrie d'escoles que puguin aprendre els mestres de quines maneres es poden detectar els fets, quin tipus de comunicació es pot establir amb els nens perquè els hi posin en coneixement els fets que pateixin, sigui a l'escola o a la família, per tant, també el que succeeix fora de l'escola, i que després aquests sàpiguin què han de fer quan tinguin aquests coneixements. També la por, està clar, que és un fet, no? És a dir, moltes vegades, sobretot en l'àmbit familiar, passa molt que hi ha pors de molts tipus, és a dir, por a que es trenqui un equilibri existent en el grup, no? por doncs, a necessitat de protegir, eh? No voler-se enfrontar als abusadors. Per exemple, ens trobem casos doncs, no sé, doncs, de victimització entre germans, on els pares doncs, opten per protegir més l'abusador que no pas l'abusat, eh? Perquè pensen que potser doncs, si el denuncien, llavors les coses, és clar, s'haurà de front a la justícia, o en l'àmbit de la parella, doncs, mares que opten per no enfrontar-se amb l'abusador abans que per protegir els fills. Vull dir, estic posant exemples aquests com podrien ser d'altres, no? Uh-huh. Per tant, sí, hi ha moltes situacions de pors, bloquejos, que també són barreres molt importants que cal vèncer.
Per acabar, Josep Maria, has parlat de l'àmbit familiar i és que a què es deu a que la majoria dels abusos sexuals siguin realitzats per persones, potser fins i tot dit de la mateixa família de la víctima? A què es deu això?
Sí, és així i realment ens pot sorprendre, però potser no ens hauria de sorprendre si pensem que els nens amb qui estan més hores és amb la família, no? I per tant, allí on estan més hores és on estan més exposats. Llavors el que hem de fer és evitar doncs, la imatge una mica mítica, no?, de la família com a lloc de felicitat i de protecció, que això està clar que ho és per a moltes persones, però no ho és per a tothom, no? I això ja s'ha demostrat a través de molts estudis, no? Els primers estudis que es van fer sobre violència en l'àmbit familiar, abusos d'infants, etc., doncs van sorprendre molt, perquè realment els propis investigadors no s'esperaven trobar la quantitat de violència que hi ha en moltes famílies, no? Que sempre hem de dir, no en totes, evidentment, però sí en moltes, no? I això és una realitat que cal conèixer, perquè si no la coneixem, no la reconeixem, doncs no podem fer-hi front.
Josep Maria Tamarit, catedràtic de Dret Penal de la UOC, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a aprofundir en aquesta realitat, en aquestes situacions, i gràcies per passar pel Connectats. Que tingui bona tarda.
Molt bé.
Moltes gràcies Josep Maria.
Sí.
Gràcies, Paula. Hola. Fins d'aquí una estoneta.
Adéu, bona tarda, Carme.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i ara obrim aquest espai d'opinió, la tertúlia Tres Bandes dels divendres, que avui fem amb la participació de Josep Amorós, publicista i escriptor de Sant Cugat. Josep, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, com anem?
Molt bé, doncs aquí, mira, veient que la tarda és luminosa, vull dir que ja llueix el sol, podríem dir que amb una certa tranquil·litat, hi ha bons pronòstics pel cap de setmana, o sigui que ho aprofitarem. Anem al Prat, que ja ens espera el Pedro Ezcurra, que és expert en temes locals. Pedro, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, i el Prat, què tal? Bé, també?
Bé, mira, jo ara m'han comunicat a l'estudi que no podien transmetre des de l'estudi, i si et val ja l'experiència, sí, t'estic atenent a tu i a la vegada estic veient el partit de tenis amb el Alcaraz i el Nadal. Mira,
Home, fent dues coses a
l'hora. Una manera de participar en un col·loqui no ho havia fet mai, eh?
Vinga, doncs la tercera que completa aquest triangle de la tertúlia és la Georgia Mainou, que és la nostra autònoma soferta de Sabadell. Georgia, què tal?
Bé.
Sí? I per Sabadell, per Sabadell també, tot bé?
No.
Vinga, què passa a Sabadell?
Carrer Indústria tancat, carrer Sant Joan tancat, passeig tancat, i dimarts comença en carrer de la Rosa tancat, si sembla.
Però per què?
Obres.
Arbres?
Obres. obres.
Ah, obres, obres.
Obres, obres.
Obres a mo, sí.
Clar, perquè clar, l'any vinent venen eleccions, ho han de fotre tot maco.
Ah, vaja.
Sí, però mentre ens fotem tot, saps?
T'afecten les obres?
Home, t'ho diràs.
Sí.
Clar.
Ja.
Si tenim un passeig tancat. Sí, perquè vaig sortir cridant i els vaig obligar a obrir un pas perquè ho havien tancat de dalt a baix. I llavors, ara el dimarts, el dia... No, el dimarts no, el dia 16, obre, el dia 12, no me'n recordo, obre tot el carrer de la Rosa per fer-lo maco, posar rajoles noves.
Doncs mira, davant d'aquesta situació jo t'he de dir que avui estic contenta perquè, escolta, mira que fa anys que funciona la medicina, mira que fa anys que som a la Terra i resulta que fins ara no s'havia creat un esquelet femení per poder diagnosticar les malalties de les dones. A tu què et sembla?
Té tela, això, eh?
Eh?
Té tela, eh?
Home, té tela. Doncs mira si estic contenta. Què et sembla, tu? Què et sembla?
Sí, tu, abans no descobreixin... Bé, és igual, deixem-ho estar, perquè de veritat que les dones semblem ja... Bé. Josep, digues alguna cosa, perquè...
Anatomia de Grey.
No, però a veure, això poca broma perquè és un tema realment seriós, perquè penseu que diagnosticar les malalties de les dones, com que l'enfocament s'ha fet sempre des d'un punt de vista masculí, sempre s'ha arribat tard a fer un diagnòstic a la malaltia en qüestió que podia patir una dona. O sigui, de mitjana, segons aquesta informació, estem parlant de 4 anys més tard que els homes. Vaja, que ens agafa un patatús i ja podem estar esperant.
Home, és que a més 4 anys és absolutament inacceptable, perquè això està fins i tot molt més enllà de l'umbral de supervivència en el diagnòstic de qualsevol qüestió seriosa, no? No ho sé, jo és que, en sèrio, penso que parleu-ne les dones perquè és que... a mi em descol·loca completament, o sigui, és d'aquelles notícies que dius, però això és així?
És així? Dir,
fins avui no hi ha aquesta perspectiva a les facultats de medicina on, per cert, la majoria dels estudiants en l'actualitat són dones.
Bé, sí, sí.
És absolutament sorprenent.
Sí, jo t'he de dir que tampoc no vaig ser conscient fins que un dia, entrevistant una infermera, no recordo si era infermera o doctora, va comentar el tema i en aquell moment dius, ostres, quina veritat, i ara al cap del temps doncs surt una notícia com aquesta. O sigui, és increïble que no sé, en què estàvem pensant. Si la majoria de metges que es formen, com tu apuntaves, Josep, són dones i s'està fent diagnòstic des d'un punt de vista de l'anatomia masculina. En què estem pensant? A veure, Pedro, la veu de l'experiència, què ens dius?
Home, a mi em feu rumiar molt perquè jo no tenia notícia d'això, saps? I ara m'estàs fent pensar, home, jo com a home, i vaig néixer abans de la guerra, però estic una cultura machista inevitable, no? Perquè i això em passa a mi a tots els llatins del sud d'Europa, no? Sempre han sigut els homes, els metges, i en canvi la malaltia té nom de dona, no? L'és femení. El que sí, ara una mica en broma, perquè jo no... És que dic, home, està demostrat que les senyores o les dones viuen molt més que els homes. Els indicadors de longevitat...
Encara sort. Doncs
diuen que
no, encara sort.
Teniu tu, les dones, 3 o 4 anys més a l'estadística, a la mitjana, no? Per tant, potser és que el de l'home era més urgent, no?, de fer-ho, i potser pues, es van descuidar de preocupar-se del segon nivell.
Ah, si era això, ja està, ja. No passa res.
Però vosaltres encara sou viviu més que els balons, no? Per tant, potser el nostre és més urgent, i per això ho han fet, eh?
Segurament, estarà per això.
És broma, eh?
Ah, val.
Sí, Georgina, que no ho havies entès, que era una broma, no?
No, ho ha dit seriosament i pensat com diu.
Sí, però ja ha avisat.
No, home, jo parlo així, però avui dia és perillós dir aquestes coses si no s'aclareix, no?
No, però és veritat.
Ara, els homes sense les dones no faríeu absolutament res.
No, tampoc tant, eh?
Ah, no?
Pensa que ara, quan heu dit quan heu dit de l'esquelet, pues d'entrada ja teniu una costella més, no?
Sí.
Això sempre ho he après de petit, no? Potser pues, ja teniu un avantatge.
Menys la xerca se les va treure.
Ah.
No,
no.
Sí, doncs es va treure dos costelles, sí.
Sí,
Jordi, què deies? Que sembla que estigués en un pou i no ens ha arribat la primera intervenció. Què li estaves dient al Pedro?
Ah, no, res, que aquí pareix, nosaltres, no? Per això dic que les dones, sense les dones, poca supervivència tindríeu.
Però si són les reines...
Si
les dones són les reines... del nostre univers.
Si no governéssim tot, una altra cosa cantaria, ja t'ho dic jo.
Escolteu una cosa, a veure, hi ha una qüestió que em fa l'efecte que no l'hem de perdre de vista, i és que en l'actual estat de la ciència és absolutament factible la humanitat sense homes. És perfectament possible amb les tècniques de reproducció actuals aconseguir reproducció sense la presència de mascles. Al revés, no.
És el que dic jo.
Així és que potser que comencem a tenir aquesta cura d'humilitat, no? Vull dir, és així. La humanitat sense dones no és possible. Sense homes, sí. I penso que probablement no seria possible, sinó que... en fi, és igual. ho deixo hasta aquí puedo leer.
Però no? Clar,
és igual, deixeu estar. Avui no ha de caure un meteorit.
Avui?
És veritat, avui és el dia del meteorit, no?
Pues mira, s'ha acabat els problemes ja, tu.
Pim, no ho sé, em sembla que només caurà Twitter, per això, jo. Ja ho sabem, això, no?
Això ja ho sabem, sí.
Bé, el que està clar és que estem parlant de dues anatomies que, si bé poden tenir semblances en alguns aspectes, doncs són anatomies diferents i que s'han d'estudiar cadascuna amb les seves circumstàncies. Precisament l'altre dia escoltava unes declaracions arran de les lesions que tenen jugadors i jugadores de futbol, que una mateixa lesió, mateix tipus de lesió, les dones són més propenses a tenir aquesta lesió, era un trencament, no sé de quina part de la cama... són més propenses que els homes, i això ho argumentava un especialista com el doctor Cugat, i dius, és que té tot el sentit, no?, que sigui així, perquè estem parlant doncs de homes i dones que tenim certes diferències. Però vaja, si hem de celebrar alguna cosa és que com a mínim algú hagi pensat i hagi decidit doncs, que a partir d'ara els estudiants, de moment, sembla que el Regne Unit, que és on ho estan posant en pràctica, els estudiants de primera en medicina puguin tenir ja un model d'esquelet femení en tres dimensions. A veure quan ens fan arribar aquest esquelet aquí a la península. Canviant de tema, moltes vegades hem parlat en aquesta tertúlia dels models de turisme per Barcelona, sobretot pensant en la capital, i ara precisament en Barcelona el que ha pensat és incorporar a aquest model turístic doncs una opció que és la ciència. No? Un repertori ben indexat en un catàleg, de manera que es pugui atreure un altre tipus de públic. Com veieu aquesta iniciativa? Josep?
Bah. Mira, és d'aquelles coses que no saps com enfocar-les, sincerament. Perquè... bé, és cert, allà en Barcelona té un actiu... científic claríssim. El que passa és que veiem, tampoc busquem els tres peus al gat. Vull dir, és cert que sí, que hi ha un observatori Fabra, hi ha l'Acadèmia de Ciències i Arts, hi ha el Parc de Reserva Biomèdica, probablement hi ha 25 coses, hi ha el Cosmocaixa,
No sé, però em fa l'efecte que és... no sé, és com saps allò de...
Forçar una mica la situació o què?
Sí, és com enganxar el departament de màrqueting. Escolta, necessitem una extensió de gamma. Llençarem quin producte nou podem llançar, saps?
Però, bueno. Però és normal que si ens estem queixant contínuament del model i del tipus de turisme que rep la ciutat de Barcelona amb totes les opcions que hi ha, que s'intentin buscar alternatives per també generar un altre tipus de públic.
Sí, però és que probablement, potser convindria més centrar-ho, més des del punt de vista doncs, de buscar un pes més fort i aprofitant doncs, l'empenta de la idea que s'ha fet absolutament mundial de que Barcelona és un centre doncs, de talent tecnològic molt important i que reuneix doncs, el mobile un cop l'any i tot aquest tipus de coses, potser podríem esmerçar més esforços, no tant en banalitzar la qüestió científica buscant turisme científic, sinó potser centrar-ho més aviat en ser un hub, un centre real de producció científica i d'atraure congressos de medicina, congressos de ciència, fins a aquest tipus de... A mi aquest tipus de turisme penso que sí que ens interessa, però és que va segurament molt més enllà del turisme. Sí que és cert que, a més, vull dir, fins i tot també a Barcelona s'hi concentren les centrals de molts laboratoris farmacèutics i això fa que bastant sovint doncs, hi ha gent d'això, congressos de medicina i aquest tipus de coses que probablement es coneixen poc i que segurament doncs potser valdria més la pena que no banalitzar-ho com amb un simple catàleg de turisme científic. No sé com s'acaba d'enganxar això, saps què vull dir?
Sí, no, perfectament, em sembla perfecte el raonament. Pedro?
Bueno, no sé, mira, jo em sembla que estem constrenyint una mica el concepte de ciència, no? I ho lliguem tots molt a les noves tecnologies i a l'àmbit empresarial. És cert que en l'àmbit empresarial avui el rentable és portar les empreses punteres que quasi tot es dediquen al tema de les ciències, de les comunicacions, però hi ha altres aspectes culturals en què la ciència té un 80-90%, inclús parlo de la Perimagineu, els museus de pintura, ningú pensa que és ciència, però els components avui de l'art de la pintura té un component científic, és el concepte de ciència. El que estem parlant és d'atraure gent amb millor poder adquisitiu. Aquesta és la realitat. Gent que tingui uns ingressos suficients perquè quan vinguin de turisme es noti a l'economia local. No perquè ens vinguin a veure, sinó perquè gastin. I és evident que els salaris mixtos de la gent que es dedica a les ciències modernes és molt més elevat que el turisme que no ens agrada, que és aquest que arriba amb un vaixell d'aquests tan grans, estan gasten 60 euros al dia i se'n tornen cap a... Nosaltres volem un altre turisme i Barcelona té una riquesa incomparable en temes de ciència, no científics. És enfocar cap a un sector de públic que, a més de viatjar i conèixer, vulgui culturitzar-se de debò. I això crec que és estupendo, si ho aconsegueixen. No sé com ho faran, perquè jo no he estat... Però penso que el concepte de ciència és molt més ampli com per no fer una definició, no?
Georgia.
Jo crec que és més per atreure empresaris o investigadors que no pas turisme, saps?
Però aquesta gent també ha de fer turisme. Vull dir que...
Sí, bueno, però aviam, sí, però és més per captar, o sigui, tu vens a fer turisme, ai, mira, tenen això, vale, hi vaig. Ah, doncs mira, inverteixo. Crec que va més per aquí que no pas el fet de fer turisme, o que bonic, o que maco, o que bé que ho feu, saps? Vull dir... No sé, jo per exemple faria una ruta gastronòmica per Barcelona.
Penseu una cosa, perdona una cosa, jo he estat molts anys amb viatjant per temes de grans empreses, en convencions, i no s'acaba només amb l'acte de la convenció. Barcelona té una vida nocturna de restaurants i d'oci que gasten diners i que no se'n parla, però és el que fa que la ciutat es creixi, perquè a vegades els que munten els grans events, els diners ja marxen abans que arribin. És gent que vingui amb poder adquisitiu, bé, i amb capacitat de disfrutar de les ciutats i amb costos o gastant lo suficient com perquè justificar que vinguin i justificar les molèsties. El que ens preocupa a nosaltres és que vingui gent que crea molèsties i no ens aporta res. Aquest és el problema que tenim, no?
Per què no aprofitem podem aprofitar una miqueta en el tipus de turisme que tenim en els municipis que avui formem part de la tertúlia, perquè segurament que l'atractiu o l'atracció que puguin tenir municipis com Sant Cugat, com Sabadell, com el Prat, són diferents i podrien ser perfectament un reclam, no? Com ara parlàvem de la ciència per Barcelona, per les nostres respectives ciutats. Per exemple,
sí, clar que sí.
Digues, Josep, clar en el que cas sí, de Sant Cugat...
Bueno, el que passa és que des del punt de vista de la indústria turística, que és la que al final mana amb totes aquestes qüestions, no deixem de ser senzillament una reserva hotelera per quan Barcelona està ple.
Sí.
No gaire més.
Això és una opció, però...
No, perdona, no és que sigui una opció, és que és el que som. Si no hi ha, no ens enganyem. És a dir, és difícil pensar que la gent dels creuers o la gent del turisme científic, si això doncs verdaderament funciona, o gent que
no,
va...
Però no,
doncs,
jo no ho plantejava tant des d'aquest punt de vista de reaprofitament del turisme que ve a Barcelona, sinó com a reclam propi, com el Prat, com a Sabadell, com a Sant Cugat, cada ciutat ha de tenir el seu propi reclam, no? I us estava preguntant quin reclam penseu que teniu a cadascuna de les ciutats.
Quin reclam vols que tingui Sabadell? Per Catalunya no tenim res més. Què vols que tinguem? Bueno, si hi ha una ruta de modernisme.
Per exemple?
Però, sí, mira, la meva botiga.
Bona.
Sí, ho és modernista. Però no crec que tingui gaire atractiu. Estic més com diu el Josep, que som com ciutats dormitori, no? Vull dir, quan falten hotels a Barcelona, pues se'n van al Prat, se'n van a Sant Cugat o se'n van a Sabadell. Crec que és més per aquí. Entenc la pregunta que fas, eh?
Sí.
Però no veig quin atractiu podem donar tant al Prat, al Sant Cugat, al Monestir, al Prat, què? És que no ho sé. Perquè no...
Perdoneu, però em toca... El Prat, com sabeu, que és una ciutat, evidentment, dormitori, que a més té la servitud del port i de l'aeroport, a passar de tot, els empresaris, que són pocs però molt valents del Prat, estan aconseguint pues, que la gent visiti el Delta, però no per la idea només de contemplativa de visitar el Delta i la natura, sinó que intenten lligar els productes locals, com el carxofa, el pollastre, i fer que els restaurants, d'alguna manera, siguin atractius per aquest tipus de turisme que ve a veure els espais naturals. Quin és el problema de sempre? Que vingui gent amb poder adquisitiu perquè aquests restaurants es puguin guanyar bé la vida. M'explico. Ja tenim, però sempre es troba al·licients que faci que la gent vulgui passar el dia amb aquella població. I sobretot que sigui gent que porti diners a la butxaca, perquè si no es converteix en una carga més, no? I això direu que és molt economicista, però és la realitat. Les botigues venen si hi ha poder adquisitiu i els restaurants poden oferir no menús de 10 euros sinó de 20 o de 25 si la gent pues, disfruta d'una bona... I aquí el Prat és un exemple de fer les coses bé. El que passa que clar, hi ha molt més al·licients per viatjar avui, però el Prat ja ho està intentant i això és en defensa de molta gent que s'hi dedica aquí. I es fan bastants rutes del Delta, però després acaba amb temes gastronòmics. I això és molt interessant i jo crec que és el camí, no?
Josep, vols apuntar alguna cosa més?
No, al final hem de ser conscients que la marca Barcelona té una força que no la tenim enlloc més. Fixeu-vos que tota aquesta bestiesa dels Jocs Olímpics d'hivern també se'n diu Barcelona-Pirineus.
Sí.
S'està posant el nom de Barcelona per davant. I això no és casual i no és perquè sí, però és que, aviam, té una lògica absolutament clara, és a dir, Barcelona té un atractiu, és un actiu turístic de per si mateix i té un actiu de marca que no el tenim ningú més. Ningú ja. Més, ningú més. Sí, ni sí. Sant Cugat, ni Sabadell, ni Terrassa, ni el Prat, ni cap dels que estem en xarxa ara mateix. Però, en fi, en definitiva, potser també... també formem part una miqueta d'aquesta mateixa marca, no? Perquè, bé, doncs quants no? Estem centrats a Sabadell o a Sant Cugat, però ens sentim exactament igualment barcelonins, no? Ja no estic parlant ni de pixapins ni de tot aquest tipus de temes, però al final, verdaderament, penso que és això.
Molt bé. A veure si ens dona temps, molt ràpidament, de tractar sobre el tema de Netflix, que està perdent abonats per primera vegada en 10 anys i que està estudiant opcions per intentar o no perdre o anar recuperant el que pugui. Quines són les causes, segons la plataforma, d'aquesta pèrdua d'usuaris? Primer, el final del confinament. Val? La guerra d'Ucraïna, el creixement de la competència i les subscripcions compartides. Cap a on apuntaríeu vosaltres per respondre a aquesta qüestió?
Bueno, és una evolució natural, també. És clar, és que les generacions... Això és generacional. Els nanos que tenen ara 14, 15, 16 anys, jo no els veig veient tele ja ni tan sols Netflix. O sigui, la televisió convencional és claríssim que està morta. Però és que fins i tot la televisió de consum a demanda, doncs probablement crec que en els propers anys assistirem a canvis bastant interessants en aquest aspecte, no? I qui realment tingui la capacitat i la imaginació d'oferir un producte que atraigui a noves generacions, doncs s'emportarà el gat.
Georgia.
Bueno, jo és que no tinc Netflix. Dec ser de les poques persones que no té,
Cap,
té Netflix.
Cap plataforma. No ets cap plataforma.
No, només tinc Prime Video. Això, aquesta sí que la tinc perquè me la van regalar amb la companyia de telefonia mòbil que tinc. Em van regalar un any i quan em vaig voler donar de baixa, els telèfons no funcionaven per donar-te de baixa. O sigui que ja vaig continuar. Mm. Però sí, van així, Van així.
Sí, tant.
Vinga, Pedro. Acaba, Georgia. Vinga, ràpidament.
Jo crec que, per exemple, el meu fill li dius, vols Netflix? Jo et diu que no. No, és el que diu el Josep. Aquestes noves generacions, no. Em sembla que Netflix la fa servir més gent de 40 cap amunt,
sí.
Saps? Que només són sèries, que no pas els joves. Els joves no ho fan. Aquests nanos estan tot el dia a Twitch... saps? Es miren altres coses.
Vinga, no ens queda temps, no...
Vinga, tira.
No. Pedro, escolta, deixem que continuïs veient el partit de tennis.
Sí, va? No, està bastant interessant. No, vinga. Però també la conversa vostra és molt interessant,
Doncs també, escolta, també. Ens trobem un altre dia i continuem vinga, xerrant. Que tingueu bon cap de setmana, Josep,
bon
Pedro, Jordi, adéu-siau.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Nosaltres vam iniciar aquest camí, vam tirar endavant Cultura en Causa, jo crec que estem en un gran moment en el qual molts més festivals començaran a sumar-se i començaran d'alguna forma a entendre que l'esperança és aquesta eina que necessita el món de la cultura per poder canviar aquesta relació tan injusta, tan insostenible, tan insolidària que tenim amb el món.
Tothom que té un projecte musical té l'oportunitat de pujar a un escenari professional, no? I mostrar això que fa. O molts cops és la primera vegada que es pugen a un escenari i Déu-n'hi-do quin escenari, no?
Et vas perdre alguna cosa que volies escoltar? No et preocupis. Entra a Ràdio a la Carta i fes-ho. Al pratradio.com.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small.
Mama, look up the mountain.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions. Papa, look up the sky.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Luis Rodríguez Alonso. La platja del Prat està en la pitjor situació des del 2004. Actualment la platja de Can Camins està pràcticament desapareguda, quedant a la vista l'escullera. La platja naturista també fa dues temporades que no es pot fer servir perquè ha desaparegut totalment. Això és conseqüència de l'erosió natural del mar, però sobretot i especialment a causa de les infraestructures que afecten la circulació natural de la sorra. Per tot plegat, l'Ajuntament fa dècades que reclama a la Direcció General de Costes, que depèn del govern espanyol, que apliqui solucions definitives al problema. Fins ara el consistori havia anat sol en aquesta reclamació, però amb els temporals i la regressió de litoral, que també està afectant a les platges de Gavà i Viladecans, ha fet que aquests ajuntaments també s'assumin al del Prat i l'àrea metropolitana per exigir solucions estables al problema. Escoltem el cap de Medi Ambient, Pau Esteban.
Això ha generat que els quatre municipis s'hagin coordinat i ha generat una cosa que, des del nostre punt de vista, és molt positiva, és que els quatre vagin a una.
Per fi.
Clar. I que, a més, hagin buscat el paraigües, l'aixopluc de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és qui té les competències també en la gestió ordinària del manteniment d'aquestes platges i, per tant, també està molt preocupada.
De moment, però, l'única realitat és la...